Meteotemps.
Què tal? Això és Meteotemps i avui ens acompanya el nostre redactor, home també de les xarxes, company de meteorologia, habitualment al portal 324, Néstor Gómez, què tal?
Hola Francesc, què tal? Bona tarda.
Els seus articles, les seves notícies, el seu seguiment de la informació, de l'actualitat meteorològica puntual al portal 324.
Sí, sí.
I notícies de tot el món.
Curiositats i totes aquelles coses que s'hagin d'explicar per tal de donar-les a conèixer, doncs difonem també la meteorologia, medi ambient i tots els temes relacionats.
Escolta'm, avui volem acostar allò que de petits de seguida se'ns ensenya quan som ben petitons, fenòmens meteorològics allà, pàrvols, no?
Sí.
L'arc de Sant Martí.
Sí, perquè diríem que dels primers fenòmens seria el plou i fa sol, i això es tindria amb la pluja i el sol.
Sí.
Però els primers que ja comencen a aparèixer fins i tot en tots els contes infantils és l'arc de Sant Martí. Un arc de Sant Martí que sense cap mena de dubte el que dona és color, aquell blanc i negre que podíem tenir o no. Aquí tenim la lluminositat i tenim el color. I com es forma? Doncs necessitem tres ingredients bàsics. Per un costat necessitem la pluja,
sí,
que estigui al davant. Nosaltres, perquè si no hi som nosaltres ja pot ploure, que no veurem res. I sobretot, sí, important, que a la nostra esquena tinguem el sol. I quan més baix estigui el sol, més intens i millor podrem veure aquest arc de Sant Martí, que quan es difon la llum a partir de la goteta d'aigua, veiem els set colors clàssics que de l'arc de Sant Martí.
Escolta'm, el més important són aquests set colors bàsics, aquesta formació. Mm-hmm. Necessitem, per tant, els dos ingredients, el sol, les gotetes d'aigua, sí, i aquests set colors, que quins són?
Són el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, l'indi, que habitualment quan érem petits no li dèiem indi.
Com li dèiem de petits?
Jo li deia anyil, però ara
anyil,
no sé com quina traducció tindria això clarament. I el violeta, que seria l'últim color de la gamma.
Escolta'm, per què no el veiem sencer, l'arc de Sant Martí?
Doncs diríem que nosaltres som a terra, i el fet de trobar-nos a terra, trobar-nos en el pla horitzontal, fa que, en principi, aquella rodona que hauria de donar tota la volta a l'arc de Sant Martí, el fet de que estiguem a terra fa que no el veiem. Si estiguéssim dalt d'un cim i veiéssim l'arc de Sant Martí, el veuríem molt més sencer, perquè nosaltres som al cim i el trosset d'horitzó seria molt més llarg.
Clar.
Com estem arran de terra, lògicament, per sota terra ja no podem veure'l, però realment seria fantàstic el poder veure, però sobretot si estem en un lloc elevat i que tinguem molta
final,
vista.
Clar, al final, un arc de Sant Martí acaba sent una circumferència.
És una circumferència,
però és teòrica,
tallada pel relleu, com si diguéssim.
Està
clar. Pel nostre horitzó.
Escolta'm, la denominació, Arc de Sant Martí.
Sí.
Però aquesta denominació, que podria tenir, jo què sé, traducció d'altres idiomes, ben bé no és així. És a dir, el nom més habitual en molts idiomes és arc de cel. Arc de cel.
Que seria, en francès ho és, el rainbow també en anglès. Però aquí tenim la particularitat, aquí a Catalunya, que li diem Arc de Sant Martí. I hi ha moltes teories fantàstiques que donen aquesta explicació. Hi ha una que diu que és la lluita entre el dimoni, que volia la foscor, i Sant Martí, que volia donar-li un toc de color. En aquesta lluita fa que després de les tempestes, d'aquella negror, d'aquells espatecs d'aigua, la negror se'n va i comença a sorgir els colors de l'arc de Sant Martí. Com va guanyar aquesta batalla Sant Martí. D'aquí que es va quedar amb el seu nom. Aquesta seria...
Podríem dir, clar, els homes del temps, però, ens agrada molt el dimoni.
Sí.
Perquè és el que provoca la foscor, els llamps,
estrons... És el que provoca
estrons,
la inestabilitat.
Clar.
Doncs aquesta seria la primera versió. Hi ha una altra que diu que hi havia una juguesca entre el dimoni i Sant Martí per veure qui feia l'arc més maco. En aquest cas, Sant Martí el va fer de vidre, amb uns colors lluents, mentre que el dimoni el feia amb colors difusos i de gel. I què va passar amb el gel? Que es va fondre. I d'aquí que quedi l'arc que veiem més o que més lluminós sigui l'arc de Sant Martí.
Escolta'm, clar, m'imagino que sempre al necessitar aquesta combinació allà on veurem més fàcilment arcs de Sant Martí serà a les latituds mitges altes,
sí.
Per allà on tenim la circulació dels vents de l'oest, on tenim els sistemes frontals que van creuant, per la combinació precisament de períodes de sol, períodes de ruixats,
canviant, diríem.
El temps canviant, però clar, en zones on tropicals on sovint hi ha sol, ruixats, també.
Diríem que són més espectaculars. Com diem, és que allò que dius que la mida sí que importa, perquè en aquests casos, quan són gotetes petites d'aquestes, ja no diem de boira, però que són molt minces, doncs l'arc de Sant Martí queda molt diluït, molt, molt apagat. I en canvi, quan les gotes són ben grosses, que són les que acostumen a donar-se en època càlida nostra, que seria l'època dels ruixats d'estiu, amb llamps i trons, doncs és aquí quan realment apareixen les gotes més gruixudes, i quan arriba la llum és quan es difon molt més i són arcs de Sant Martí realment espectaculars.
Per tant, a Catalunya, l'hivern, que no és època de pluges, costa de veure'ls.
També no, pel tipus de precipitació, no és una precipitació, diríem, de tipus convectiu, d'aquests que els núvols creixen verticalment, sinó que és una pluja de nafent, i si és una pluja de nafent, el sol no apareix ni de casualitat, perquè durant tot el dia és una capa totalment grisa, i el que necessites és que acabi el núvol i comenci a lluir el sol.
Per tant, molt més fàcil primavera, estiu i tardor.
Sí, en moments de creixement vertical, sobretot sectors del Pirineu, també no es poden veure amb relativa facilitat.
Està clar que és un fenomen òptic, està clar que en aquest cas doncs, són gotetes d'aigua que ho provoquen, i res té a veure amb coses
extraordinàries,
perquè antigament algunes persones pensaven que era alguna cosa evidentment relacionada amb els déus.
Diríem que fins i tot a l'època medieval, només cal agafar, per exemple, el nom d'arcoiris en castellà, és a dir, com pot ser que aquí tinguem l'arc de Sant Martí, que ja hem donat l'explicació, i per què arcoiris, no? Doncs precisament perquè Iris era la devesa de la mitologia grega, missatgera dels déus de l'Olimp, de transportar aquest missatge del cel a la terra. I és d'aquí aquesta coloració i aquesta situació. Però diríem que de noms i de topònims també en tenim diferents a Catalunya. Hem dit arc de cel, però també podríem trobar pont de Sant Martí. Tu el coneixes, aquest?
No.
Doncs aquest seria més habitual o més avançat cap al sector d'Andorra, comarques del Pirineu entre el Turgell i també el Ripollès. Després trobem el sector de l'Alta Ribagorça, que a l'arc de Sant Martí li dirien arc de Sant Joan, també per aquesta necessitat de que sigui temporada càlida, és a dir, no estem parlant de qualsevol època
més
de l'any, sinó més de tronades, un maig, un juny, un juliol, i les Terres de l'Ebre i el Garraf, ratlla de Sant Martí, és a dir, són aquestes singularitats. El que també és veritat és que amb la normalització de la llengua, possiblement aquestes altres maneres de dir arc de Sant Martí s'han quedat ja molt, molt, molt reduïdes a sectors més locals, més, i s'ha popularitzat molt més l'arc de Sant Martí com a nom del fenomen.
I per acabar, hissem la bandera.
Hissem la bandera, perquè és una bandera que invoca pau. És el símbol de la pau per excel·lència.
Sí.
També és la bandera gai, però atenció, perquè estem parlant de que l'arc de Sant Martí té 7 colors, però en canvi la bandera gai en té 6.
Se'n van descuidar
ha perdut un durant el camí. Però el que hem trobat curiós, sabíem que era la bandera gai perquè ho hem vist als carrers el dia de l'orgull gai, o també la de la pau, però és curiós perquè també és la bandera d'una ciutat d'Amèrica. Sabries quina?
No.
De Cuzco. A Cuzco, Perú, tenen com a bandera de la ciutat la bandera, els colors de l'arc de Sant Martí.
Clar, això no sé d'on deu venir, si ve de molt antic i d'abans dels descobridors, potser ves a saber, dels indígenes, de la gent nativa, d'aquesta relació entre la natura i els déus.
Només amb aquesta descomposició de què produeix l'aigua, de difondre aquests 7 colors, que amb relativa facilitat com el podem fer, és normal que fins i tot a l'època antiga ja sapiguessin que existia.
Molt bé. Néstor Gómez, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies i sobretot, recomanar aquests articles que de dilluns a dijous, aquest seguiment de l'actualitat meteorològica, natural, geogràfica, com a bon geògraf que ets, fas aquesta tasca al portal 324, també l'Alberto Alcántara, divendres, dissabte i diumenge. Bé, un raconet a on...
Tenim tota l'actualitat meteorològica, mediambiental, de natura
de tot.
I de tot.
Vinga, Néstor, adeu-siau.
Gràcies, adeu.
El concurs.
L'arc de Sant Martí, aquesta és la pregunta, de quants colors es composen? No ens heu de dir quins colors, sinó el número de colors. Premi, una ampolla de cava brut, Nature, Gran Reserva, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. La majoria de fotografies de Josep Martínez Castro, a quina subcomarca pertanyen? La resposta, el Lluçanès. Premi, aquesta ampolla de cava, no la d'abans, una altra. Brut Nature, Gran Reserva, gentilesa d'Agustí, Torelló, Mata, guanyador, la Tere Morte.